que hi ha darrere, que és el que parlàvem abans, no? En el fons el que hi ha és tota la gent que té.
Pere Mas, digues.
No, és que aquí la res feia molt bé de posar l'accent en el tema de les companyies que hi ha al darrere d'això. O sigui, volen tràfic i, a més, el tràfic que funciona és el de la polarització, el de l'odi, el de la discussió política, etc, etc, etc. Per això els algoritmes de Facebook i companyia alimenten aquest tipus de conversa social. Perquè les fotos dels gatets i de les galetes al forn...
Twitter, home, si Twitter, feien... Twitter factura, sí, per l'odi.
En funció,
Twitter factura per l'odi.
Hi ha un gran cinisme per part de les empreses tecnològiques. Primera, que estem parlant d'empreses transnacionals que tenen més poder que un govern. O sigui, Google, per exemple, o el Meta, que té Facebook, té Instagram i té WhatsApp, no ens oblidéssim, eh? O sigui, té WhatsApp, totes les nostres converses, el que jo et dic a tu, el que li dic al Basté, el que li dic a la meva germana, etc, etc, tot això hi transcrit, no cal ni escoltar les converses. I ja els hi transcrivim, que li fas la feina a la policia, perquè està tot per escrit. Aleshores, aquests tios tenen un poder extraordinari, no sabem en mans exactament de qui estan, però manen més que un govern. Llavors, com vols regular sobre aquesta gent? Perquè segurament hi ha maneres de fer-ho millor. El mateix article de La Vanguardia posa un exemple, que és la policia que es dedica, els cossos de policia que es dediquen a veure o a detectar pedòfils. Jo no m'imagino un mosso d'esquadra veient tot el dia, a minut per imatge, imatges d'abusos sexuals, sinó que ha d'haver-hi uns protocols, o també deuen, els que lluiten contra el jihadisme també deuen veure vídeos amenaçadors, però no estan tot el dia els policies o els dels serveis d'informació davant d'una pantalla, tac, 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 tac. Per tant, hi ha maneres de fer-ho això, i és necessari fer-ho, i segurament la intel·ligència artificial no pot encertar prou, però estem davant d'una empresa que li fa creure a una persona que potser està cobrant 800 euros amb una feina molt més dura que el que semblaria ser estar assegut davant d'una pantalla a canvi de 2.000, que pensa, bueno, a mi, escolta'm, no m'afectarà, però que quan portes tres barbaritats aquestes ja tens el cervell al revés, fins que peta.
Jo ara vaig amb el Jordi Bosch, però abans us he dit el micròfon tancat, ho he dit aquest matí a les 8. De debò, jo una persona que sento una profunda admiració, que és el Harari, escriu articles, tant La Vanguardia recull articles llarguíssims del Harari, que val molt la pena escoltar, és un visionari, és un humanista, és un filòsof, és una persona que val molt la pena escoltar, més que té un llibre esplèndid que es diu Sapiens. Harari, vaig tenir la sort de fer una cosa que va costar molt, que és entrevistar-lo a Amsterdam, pel No pot ser, a TV3. Si aneu a l'arxiu de TV3, que és esplèndid, el trobareu. Si no, també el YouTube, precisament el trobareu, no l'han vetat. És l'últim programa que vam fer de la segona temporada. 36 minuts o 37, sembla, crec que dura. Val molt la pena, l'entrevista és de fa 3 anys i mig, en època pandèmica. Tot el que diu. O sigui, aviam, Marga, recull si pots... Marga... Recull, si pots, el minut del davantal d'avui de les 8, sisplau, amb l'Oriol Montfort, que és un tall que era de l'entrevista amb el Harari, precisament, i que parlava del que ens ve sobre ell. Parlava, abans, a l'entrevista, parla de tres coses que ens venen, que és el canvi climàtic, que és el fenomen migratori i la tecnologia. I el tema de la tecnologia que ens ve va molt ràpid, i és alarmant. I llavors hi ha un moment que parlava d'això, escolteu.
La pregunta que es fan tots els productors televisius, els directors de diaris i els youtubers és: com puc captar l'atenció de la gent? I en els últims 20 anys, la gent més intel·ligent del món ha treballat en això i han descobert la manera d'atraure l'atenció de la gent prement els botons emocionals que tenim al cervell. La manera més fàcil de captar l'atenció d'algú és prema el botó de la por, el de l'odi, el de l'excitació. I poden fer-ho individualment, no amb el que fa por a tothom, sinó que poden saber què és el que et fa por a tu i oferir-te un vídeo de YouTube a mida. Per exemple, si descobreixen que t'agrada veure accidents de cotxe, tu obres el teu compte de Facebook o el de YouTube i dius: només m'ho miraré 5 minuts, però resulta que t'hi estàs 2 hores perquè tens un accident rere l'altre. Ja ho saps, quan se n'acaba un, ja en comença un altre. I la gent no pot parar de veure'ls perquè els han hackejat. S'ha parlat molt de hackejar ordinadors, comptes d'emails o smartphones, però la revolució que té lloc ara és la capacitat de hackejar éssers humans.
But the really big revolution happening now is the ability to hack human beings.
Que tu pots agafar els vídeos que ara parlava la Pilar, que és aquesta mena de vídeos que tu t'agrada veure, consumir, hi ha algú que te'ls ha filtrat perquè tu els vagis veient en bucle. I ara un altre, i ara un altre, i ara un altre, i un altre, i un altre. I tu estàs allà enganxat. I tu estàs allà enganxat, i les hores que sigui. Però hi ha algú que al darrere t'està subministrant això. Jordi Bosch.
Bé, aquest home té la capacitat de dir de manera senzilla i en un minut aquelles coses que realment estan davant nostra i anem tan de pressa que a vegades no som capaços de teoritzar-los i donar-nos en compte, i ens posa davant del mirall d'una realitat i del nostre comportament diari i de les hores que passem fent una cosa, fent una altra, i a més posant sobre la taula la connexió amb els principis que des de la història de la humanitat sabem, pues, la capacitat addictiva o les desgràcies addictives, l'odi, l'enveja, la contemplació de la desgràcia aliena, els morbos, el voyeurisme portat a un extrem, i per tant aquests són els botons que tocats generen aquest procés addictiu en el que hem de reconèixer que la societat ja té una addicció. És a dir, quan una persona està a una taula i no deixa el telèfon és que té una necessitat d'estar connectat. No parlo de professional, no estic dient que tinguis que fer no sé què o l'altre i estiguis pendent d'una cosa en aquell moment. No, no, sí, de la necessitat constant de tocar el telèfon, no? I de veure la darrera cosa que t'han enviat. Més enllà del debat col·lateral de si l'intel·ligència artificial pot alleugerir la feina dels moderadors, la feina dels moderadors haurà d'existir sempre, sempre. Em preocupa una cosa que no ha quedat suficientment clara o ha quedat desgraciadament massa clara, que és la connexió amb la situació legal. És a dir, com de determinades coses s'han de conduir després cap a un aspecte judicial, i això vol dir que també hi haurà d'haver-hi una legió d'advocats i d'experts que en un moment donat, i també una regulació que permeti, doncs, desencadenar un procés de recerca dels que en origen han comès els actes que després han estat retransmesos i comercialitzats. Però jo em quedo realment amb la frase de l'Erari, que és la que respon a la situació a la que estem conduint, i ara aquests dies ens estan conduint els fets, i és d'un cert desquiciament. I ara que has parlat de la generació porno, que permetem que digui que és una producció que ha fet una empresa del grup al que jo estic vinculat, que és Shine, per col·laboració amb diverses televisions, entre elles TV3...
I que és un documental, Basque, és un documental excel·lent, Jordi.
Quedes glaçat, però la pregunta... Acabo, eh? Estem anant cap al desquiciament general? Com hem d'actuar, més enllà d'algunes veritats que heu explicat avui, que com són aquestes empreses, com es comporten, el poder que tenen? És a dir, la societat té la capacitat de... el diagnòstic que ha fet en Harari, aplicar-lo amb mesures que alleugereixin tot aquest mal que s'està produint.
Ernest, hi ha una frase del Harari d'ara, del que heu passat ara, que trobo fascinant, que és el botó de l'odi. I que està relacionat amb el que hem vist avui. És que hi ha una cosa que no ens atrevim ni a dir, que és que l'odi factura. L'odi és el que produeix riquesa. És que és terrible. L'odi, la violència i les violacions produeixen riquesa. I això és monstruós.
Perquè capta l'atenció.
Això, no, això és espantós. I ho diu el Harari amb el botó de l'odi. I és aquesta doble moral d'aquestes empreses que estàvem dient avui. El Harari, per cert, el Harari amb altres llocs també ha dit que la intel·ligència artificial destruirà la humanitat, eh? Això ho ha dit el Harari, eh? Aquesta intel·ligència artificial que tothom va dient que és tan meravellosa i tal, el Harari ha dit que això ens arrasarà. Per què? Perquè hem creat un monstre. I aquest monstre, per mi, no és la intel·ligència artificial. El monstre, per mi, que està com un subtema amb tot això que estem parlant avui, és l'adoració de la tecnologia. Quan veiem el...
Interessant, això.
L'adoració... No, espera, deixa'm acabar. No és un debat nou, està lligat. L'adoració de la tecnologia, tots de genolls davant de l'Steve Jobs, el Tim Cook, el no sé què, i els Samsungs, i els tots de genolls a cada presentació que ve, això ens portarà el bé de la humanitat, que això és el bé, de moment són aparells que tots valen 2.000 euros ja, eh? Però això ens farà més lliures, això ens farà més bons i tal. I hi ha hi ha unes conseqüències de tot això que és el que és els mòbils, el narcos, violacions...
Però aleshores què hem de fer, Ernest? Què hem de fer? Hem d'agafar la política de Facebook i Instagram que tenen unes empreses de moderació, o hem d'agafar allò que està fent Twitter, que està donant més manigable perquè es pengi qualsevol
cosa? Què hem de fer?
I estem demonitzant les empreses de moderadors perquè els moderadors acaben desgraciats de la salut mental.
Jo no estic demonitzant les empreses... Jo el que estic dient és... El que hem de fer, mira, saps què crec que hem de fer? Començar a parlar de paraules que sembla que siguin un tabú, que són regular, prohibir, fer que passin per canals legals. El Jordi Bosch deia una cosa ara, que per mi és la clau de tot això, que és, escolta, els hi passen per davant imatges de terribles, estem parlant de nivells de violència inimaginables, que no ens podem ni imaginar nosaltres en aquesta taula, els hi passen i les agafen i simplement les tiren a la paperera. Home, però, a veure un moment, escolti, però vostè...
Hi ha continguts que no li pot seguir la traça, eh?
No, ja, però vostè hauria de tenir unes obligacions legals de com li envia la policia...
Sí, en aquest cas les tenen, com és que... el problema és que no saps l'origen i no saps on... A qui has de denunciar, en aquest cas,
No ho sé.
Ho veus?
Però això està... això està passant per la seva plataforma, i per cert, vostè encara que fa veure que té moderadors i tal, vostè n'està traient un rendiment econòmic.
No, i a més hi ha una gran complicació a la xarxa.
No només, haurien de tenir una responsabilitat, perquè aquests senyors estan facturant amb la violència.
I és traçable. Clar que sí.
Hi ha una gran contradicció en les normes mateixes de Facebook, perquè, per exemple, Facebook pot dir que pot censurar que algú digui que hay que disparar a Trump, que s'ha de matar el Trump, però en canvi no és censurable que tu pengis un manual per dir com escanyar la teva dona. Sí. És així. Sí. Jo volia reprendre...
El mugrot el censuraran, per això no pateixis.
Les 10 i 11. Continuem. La Susana Quadrada, que vol parlar del tema. Sí.
L'àvia Carmeta fa les millors croquetes del món. La Berta, com que és petita, sempre m'imita. La Marta no para mai quieta, només quan m'explica les mates. I en Pau em fa riure tant, fins i tot quan estic enfadat. I jo sóc en Víctor, el germà gran. En realitat no van néixer en aquesta família, però també sóc la meva família.
Més de 1.000 xiquets i xiquetes estan en famílies d'acollida, però en necessitem més. Informa-te'n a acolliment.gencat.cat. Acollir és fer família. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Aquesta setmana a Dia, la poma vermella amb un 31% de descompte. Per només 1,29€ la bossa d'un quilo. A botigues i a dia.es.
Mira, filla, ja he pintat la paret.
Sí, la paret i el meu peu. Posa't ulleres, papa.
Si no hi veus bé, vine a General Òptica. En el mes dels progressius tens tots els vidres al 50%. Aprofita-ho. General Òptica, la teva mirada ets tu.
Descobreix els dissenys exclusius i els productes innovadors de les botigues Porcelanosa. Peces de gran format, teixetes amb sistemes de control de consum, cuines d'inducció invisibles. La casa dels teus somnis és a Porcelanosa. I ara del 13 al 28 d'octubre aprofita els dies Porcelanosa amb descomptes molt especials. Porcelanosa.
El vol no puc amb la rutina ni un minut més, està a punt d'enlairar-se. Gràcies per volar amb nosaltres i per tornar amb aquesta energia que esperem que us duri dues setmanes, com a mínim.
Aquesta tardor, canvia el mood. Vola 80 destinacions des de 29,99 amb Vueling. Més informació a Vueling.com.
Vols estalviar a full? Doncs aprofita els cupons milionaris de Carrefour. Perquè fins al 10 d'octubre a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour.es t'emportes un cupó de 3 euros per cada 12 euros de compra en articles de la promoció. Si compres 24 euros, te n'emportes un cupó de 6. I així fins a un cupó màxim de 45 euros. Vas canviable per les teves pròximes compres. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
S'acosta la festa d'ofertes Amazon Prime els propers 10 i 11 d'octubre. Dos dies d'ofertes increïbles en electrònica, llar, cuina i molt més.
Estem en directe i el Joan obre la seva oferta increïble. Treu el precinte, obre la solapa esquerra i ara la dreta. És una batedora! És una batedora! Es deu sentir ben bé com una estrella.
La festa d'ofertes Amazon Prime és el 10 i 11 d'octubre. Només per a clients Amazon Prime. Subscriu-te a Prime ara.
Omplir el congelador amb el millor salmó? No tens excusa, perquè fins al 25 d'octubre a La Sirena t'estalvies el 30% en la segona unitat del pack de 4 llums de salmó noruec premium. Tria congelat, tria La Sirena.
Viu les finestres d'una manera nova. Visita l'estudi de Finstral i descobreix les tres qualitats de la finestra perfecta. Bellesa, benestar i sostenibilitat. Per viure les finestres d'una manera nova.
T'esperem personalment en un dels nostres Finstral Studio que hi ha a tota Catalunya. Consulta'ns a finstral.com/studio.
RAC+1, podcast.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1, amb Mònica Usat. En aquest episodi, els aiguats del Canà de 2023.
El dia 3 de setembre, les pluges van tornar a inundar el Canà.
És que s'estan reproduint de forma molt freqüent fenòmens meteorològics que no es produïen abans en una sèrie temporal d'almenys 40 anys, no?
2018, 2021, 2023... Què està passant?
Quan veig foscor i els núvols tan foscos, dic, mare ta meua, preparem-nos que aquí tornem a ser-hi.
Oxigen, amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Tots som
més
1.
Avui, a la tertúlia, amb l'editor Ernest Folk i els periodistes Jordi Bosch, Susana Cuadrado i Pere Mas.
És un quart d'11 al matí, diverses coses. Primera, jo demano disculpes pel que ha passat abans amb la Pilar, i ja ho he demanat amb ella, i a més també amb tots els, a tots els oients que estaven escoltant, perquè ha estat un moment de ràdio, diríem que tan graciós com indigne. I la responsabilitat és absolutament meva. Ho dic perquè a vegades les coses volen ser excessivament ràpides. Jo aquesta entrevista ahir la vam tancar a la nit. El tema el treia avui La Vanguardia. Ens ha semblat un tema molt interessant del que podia comentar. Però hi ha vegades que les coses s'han de provar. Saps allò, saps allò dels concerts? Probando. Uno, dos.
L'horror.
Un gos, que m'agrada molt cada vegada que dius això. Un gos. Doncs això. Per tant, escolta'm, tenim un departament tècnic meravellós. Tenim els millors tècnics del món, un dels quals el tinc aquí davant meu, que és Oriol Montfort, que és més pesat que una vaca amb braços, igual que el Dani Simón, que són els que tenen el món a RAC1. Però les coses s'han d'anar... Llavors, què ha passat? Que com que som tan meravellosos en aquesta ràdio, que és tan meravellosa, hem tirat una senyora pobra que semblava el padre Abraham, el país de los pitufos, i he dit al padre Abraham, i hem dit, pues mira, farem una cosa, ara ho anem a gravar bé, però en lloc de posar-li una veu dels pitufos, li posem una veu així com si fos Samuel L. Jackson, i jo dic, perquè ella el que volia, bàsicament, i ens diu, sisplau, graveu-me, que això sí que ho vull explicar encara més força, explica els efectes psicològics de la moderació dels vídeos i les poques solucions que dona l'empresa. Són 3 minuts, però val la pena escoltar. Ja no és Pitufo, ara és el padre Abraham, però sona bé.
El contenido lo que provoca es estrés postraumático, ansiedad, problemas para sociabilizar, pesadillas, depresión. Hay muchos casos de tentaciones de suicidio. ¿Por qué? Porque uno del contenido... Mira, todo lo malo del mundo, en general, recibes mucha cosa fea de que pasa en el mundo, que no es una película, que pasa en la realidad. Entonces, tú empiezas a pensar que tu vecino o tu amigo incluso, en su casa, puertas adentro, puede llegar a ser un monstruo. Entonces, tú haces una combinación de que durante muchas horas diarias estás mirando lo malo del mundo, y hay gente que le pasa que empieza o se deprime o empieza a empatizar incluso con los suicidas. Tenemos mucho contenido de suicidio y de autolesiones. Entonces piensas, ¿cómo no me voy a querer suicidar si el planeta es esto? Entonces tienes miedo de la gente, tienes miedo cuando estás solo, no quieres ver, no quieres sociabilizar más. O sea, te empieza a... Básicamente empiezas a tener muchos problemas psicológicos y luego está la presión de la empresa. O sea, la presión de la empresa que sabe que esto sucede y no hace nada. Ellos tienen psicólogos, pero los psicólogos no hacen de puente con la empresa. Quiere decir que si los trabajadores tienen un problema en particular, por ejemplo, tal trabajador dice que no soporta ver el contenido de suicidio, pero sí puede visualizar lo demás, lo resiste mejor. Primero que el psicólogo responde que no es puente de comunicación con la empresa, y si tú se lo dices a la empresa directamente, no hace caso. O sea, la empresa es totalmente consciente del mal que esto genera. Ellos saben que un rep, que es lo que se llama un trabajador, normalmente dura un año en este puesto. Entonces lo que tendrían que hacer ellos es hacer contratos de un año. Pero bueno, hay antecedentes de que este trabajo hace daño y ellos no solamente te ponen un psicólogo o te hacen una fiesta de verano. O te traen una caja de bananas para la pausa. Hay muchas cosas en la oficina diariamente, que es como las pausas de 5 minutos, no hay tiempo suficiente, son muchas horas de visualizar el contenido, y la empresa no le interesa, solamente quiere cumplir las exigencias del cliente. Es lo único que le interesa. Y no importan nuestras quejas y no importa nuestra salud. Luego, cuando tiene tantas bajas médicas, ahí sí le molesta, porque le genera una pérdida de dinero, entre comillas. Entonces, cuando empiezan a haber más bajas, lo que hacen es un ERTE, una modificación sustancial de las condiciones de trabajo que le bajan el sueldo a las personas que están de baja, y luego un ERE. Es toda una campaña de acoso para liberarse de las personas de baja.
Ja ho tindria. Per cert, una altra cosa que volia comentar, que és... Això pot pensar ara que, bueno, que no n'hi ha per tant, i que bueno, que tot, bueno, pues, resulta que ens explica la Laia Colomer que es veu que al Clínic hi ha hagut molta gent que ha passat per allà per aquest tema. O sigui, vull dir, no ens pensem que en són 3 o que són 4. Clar, és a dir, tot això ha de tenir una cura. Tot això ha de tenir una cura. Llavors, però si no tens aquesta cura, tenim un problema. I es veu que... És que estava buscant exactament el missatge, però és que no el trobo. És aquelles coses que tinc tants missatges que no me'n trobo. Ara ja el tinc. Que es veu que hi ha hagut... que han passat per damunt munt de moderadors de continguts. Clar, és que és normal. Necessites ajuda psicològica, home.
Bon, però la prova que és bestial és que en el reportatge el percentatge de baixes respecte al número de treballadors, pues, jo crec que és de rècord mundial.
Però que no són només les baixes.
Estem parlant de 20%.
També és la gent que marxa.
Bé, 20% de baixes deu ser rècord mundial, això, no?
Sí, el que passa que, el que em pregunto jo...
No estem comptant la gent que ja no hi és.
Deu Víctor, Ernest, no sé si... O Pere, no sé... Clar, en aquest cas estem parlant de gent que es trenca. Parlàvem abans, no?, que sempre hi ha aquell vídeo que et fa aquest trenquis i tal. I la gent, els moderadors, que deuen acabar assimilant el contingut. Ho dic perquè, lligant-ho una mica amb el tema del Hariri, del Jordi d'abans, no?, estàvem parlant de hackejar cervells, hackejar persones humanes. Us comentava abans que a mi em preocupa especialment això amb la gent jove, perquè el que passa amb la gent jove és que reben un altre impacte, per exemple, de vídeos de violència sexual, vídeos de pornografia explícita, i el que fan és més i més i més, perquè que, juguen amb l'addicció, i al final acaba sent addicte, i de l'addicció passes a l'execució dels fets. Clar, en aquest cas, els moderadors, evidentment estem parlant de gent que s'ha trencat, gent que arriba al Clínic, gent que moralment allò per ells és inacceptable, no? Però què passa amb la gent que pot arribar a assimilar el contingut que veu?
És com la comparació de les xifres de la mortalitat amb els accidents de trànsit, que sempre parlem molt, molt, molt dels que moren, de les víctimes mortals dels accidents de trànsit, però hi ha una gran quantitat de gent que acaben ferits de per vida, tocats, les seves vides destrossades, continuen vivint, i d'aquests no se'n recorda ningú. I això que estàs dient tu ara és que són aquells que han fet el clic i que han acabat destrossats, han acabat de baixa, però tampoc es parla, no només dels que marxen, sinó dels que queden tocats de per vida, no ho diuen a ningú, i després allò, durant la seva vida, els hi va sortint, i ningú se n'en recordarà.
Perdoneu per la simplificació,
perdoneu.
Però... Sí. Digues.
No, anava a dir, només perseguim aquest fil, hi ha moltes professions a la societat que són extremes, que són molt difícils, que són estressants, però que al final busquen el bé, saps? És a dir... quan una persona ha estat 24 hores treballant, una infermera, un cuidador, un metge, qui sigui, a la sanitat, en un món de pal·liatius, en un món d'accidentats, etc., l'estrès és total, però aquesta persona sap que està fent el bé, sap que està treballant per la salut de tots, que està intentant salvar una situació, i encara que surti destrossat, i podem parlar d'altres professions, però per no enrotllar-me, podem portar-ho a l'extrem, la persona que... que està triant en un abocador de deixalleries, la brossa, etc, que en una situació molt el que sigui. Però sé que saben que estan treballant una mica per millorar les coses de tots. Aquí aquesta gent s'enfronten a la maldat. I per mi aquest és el fet diferencial. I per tant, diríem, francament, això que explica La Vanguardia, que avui estem dedicant al programa, jo no m'ho havia plantejat mai. És a dir, pues sí, que sabia que hi havia tot això, etc. De fet, ho veies amb uns ulls com, diríem, són els que censuren, no? Perquè a vegades censuren el que no han de censurar. En aquest cas no, perquè ja els hi arriben coses denunciades, no? Però sí que realment em sembla que aquesta combinació d'estrès amb la gestió de la maldat, amb aquesta velocitat i vertigen amb el que van de veure les coses, realment és una situació molt complicada i que probablement, malgrat el que digui el gran amic Ernest, l'intel·ligència artificial no ho pot resoldre tot i probablement ha d'haver intel·ligència humana aquí, malauradament, perquè pues, ha d'haver-hi aquest filtre per detectar un fet que jo espero que hi hagi cada cop més camins per la seva persecució, però és molt difícil, evidentment, el món de localitzar l'origen d'aquestes coses és molt i molt i molt complex.
Una mica... Bueno, m'he conegut de l'Embudió, diu que va ser moderador uns mesos, fa 4 anys, que va de baixa mèdica en baixa mèdica per les seqüeles psicològiques que li han quedat, que ja no hi treballa, però que segueix en teràpia i no aconsegueix deixar-ho del tot enrere. Pere, què volies dir?
No, jo volia fer un comentari sobre el que hem parlat del Harari, però abans sobre les tecnològiques i la manera que utilitzen els treballadors. En el fons estem parlant d'un tema de capitalisme salvatge, si m'apures. Ho saben perfectament que aquests tios acabaran trinxats. Però surt molt més a compte tenir aquestes baixes i, tot i perseguir-los, tenir aquesta situació que no provocar-los una situació de feina de confort on hi hagin psicòlegs tota l'estona, on se'ls pagui un sou digne, on tinguin una setmana de descans i una setmana de feina. Seria molt més car.
Clar.
O sigui, per tant, simplificant, és com posar un nen en una mina fa 100 anys a treballar. Surt més a compte un nen en una mina que no un senyor que té les seves hores de descans. Llavors, mentre pugui colar el nen a la mina, doncs les tecnològiques tiraran per aquí, perquè són uns grans monstres. Però sobre el Harari, tres elements que els diré molt breus. Un, la reflexió sobre l'emoció. Ja fa molt temps que està estudiat això, en publicitat o en política. El doctor Aire, jo crec que fins i tot ha escrit un llibre sobre això, et podria explicar de com s'exploten a nivell comercial o a nivell polític les emocions, com un element, com un motor de satisfacció, etc, etc, etc. Dos, el de captar l'atenció de la gent. Nosaltres, periodistes, també som culpables d'això. Quan els famosos pescaclics, fins i tot al teu diari, a La Vanguardia, hi ha moments que hi ha notícies que van buscar clics. O nosaltres, quan estem dirigint un programa de televisió, sempre busquem captar l'atenció i mantenir l'atenció.
Però tenim un filtre ètic.
Sí, dona, sí. Però entén-me. Però parlo del concepte de captar l'atenció de l'espectador.
Sí, sí.
I estem anant cada cop més a això, perquè l'espectador, si el fots davant de la tele en una entrevista on portes 20 minuts parlant, pregunta-resposta, pregunta-resposta, com que no sabem què li passa, que es distreu, li has donat estímuls. O sigui, tots participem d'aquesta societat estranya en la que cada cop costa més que algú mantingui l'atenció a un fet. I sobre la dicotomia, tecnologia, allò de la famosa... El problema no és la pistola, sinó com l'utilitzes. Bueno, a la pel·lícula Oppenheimer ja surt aquest problema que tu plantejaves, Ernest, en relació a la creació de l'energia atòmica. I aleshores, sí, l'energia atòmica moltes coses positives no té. Sí, home, pot generar energia, molt poc espai i molt potent, però el problema és el residu, això ja ho sabem tots. Però una cosa és fer una bomba atòmica amb la qual exterminar tota la humanitat, o sigui, ja la podem fer desaparèixer l'humanitat, eh? Sí. No cal la intel·ligència artificial.
Sí. No,
només cal 7 tios, que, sí. Un error informàtic i 7 tios que disparin 7 coets, que ja el destruïm el planeta, eh? El planeta ja es pot destruir, eh?
Ens estem apartant d'una cosa, jo, Jordi Bosch.
Digues.
No, només perquè no em veieu, sinó em veieu... Perquè...
Has de venir, Jordi, necessitem aquí. Quilòmetres.
Ja ho sé, ja, però què vols que et digui? Aquesta feina l'ha de fer algú? No és retòrica, la pregunta.
Sí, sí,
entenc que sí, que l'ha de fer algú.
L'ha de fer algú, però, sí.
L'ha de fer algú, val? Per tant, estem parlant de que si, no, que si d'alguna manera els estats, en general, la comunitat internacional, els poders públics, els governs, els organismes supranacionals no són capaços de posar-se d'acord amb una mena de regulació més enllà de que guanyin diners, no guanyin diners, etc., que és un tema paral·lel, efectivament, i que és conseqüència una cosa de l'altra, etc. En un tema com aquest concret, malament rai, és a dir, acabo, aquesta interrupció que us heu fet. Malauradament, el cost d'això, si ho arreglem una mica un dia, serà una pèrdua de llibertat. També us ho dic, eh? O sigui, hem de començar a pensar que haurem de perdre llibertat.
10 i 29 minuts.
I això és així, eh? I no em vull esplaiar més, però malauradament aquí hi ha una enorme contradicció que lamento profundament, eh? I em preocupa molt. Però jo crec que el cost de tot això serà pèrdua.
Tens raó, Jordi. Doncs jo responc, jo estic disposat a assumir-lo perquè em compensa i perquè crec que la dita llibertat d'expressió ha estat fins ara una coartada per les grans empreses tecnològiques per convertir això en ciutat sin ley, en fer el que volen. Per tant, a la teva resposta, jo personalment, aquí la gent tindrà, tots tenim el nostre punt de vista. Jo dic, ja ho assumeixo i m'està bé. És un cost que crec que és raonable, tot i que efectivament pel camí doncs veurem si això...
També hi podrien fer més les tecnològiques, eh? També hi podrien fer més.
Segurament.
Perdó, et podrien obligar a identificar-te més a l'hora de penjar coses, et podrien obligar a verificar millor un correu electrònic que tens...
I una segona cosa molt breu.
No, molt breu vol dir que anem a canviar de tema perquè hem de plegar ja en breu.
S'obres aquí un oceà... Estem nedant per aquest oceà que ens has obert tu, Jordi.
Però quan eres petit no deien els teus pares que quan estàs nedant en un oceà o en una platja, quan se't posen els llavis morats i se t'arruga la pell? Has de sortir de l'aigua.
No,
t'ho deien, això, de petit?
Sempre els hi deia. Els dits.
Jordi, m'ho deien, però sempre els deia un minut més, que és el que ara més arrastro. Jo ara...
Espera, una
segona idea. El que a la tecnologia, el que també ha provocat, no només són coses bones, sinó, home, ha provocat, per exemple, un retrocés en els drets i les llibertats de la dona, per exemple. O sigui, el porno que dèiem, el reportatge que estava abans ha citat el Jordi Bosch, que és excel·lent sobre el porno, que a més TV3 aquesta setmana, i encara queda algun capítol, que és un documental excel·lent que recomano, on es veu els adolescents al costat dels seus pares en una imatge absolutament inèdita. Bé, el que demostra aquest documental és que la tecnologia ha provocat que tot el que s'havia avançat durant no sé quantes dècades, de fet hem fet no sé quants passos enrere per culpa de la tecnologia, per culpa de la desregulació.
No, perdona,
hi ha un govern que és el francès, sí, que no pot ni exigir que els qui accedeixen a pàgines porno hagin de certificar que són majors d'edat. No, un govern com el de França no està podent aconseguir ni això. Llavors, jo o sigui, el que vull dir és que, home, tot això només avançarem amb regulació, limitació, legislació, prohibició, que són paraules que les tecnològiques se'ls hi posa als pèls de punta, però que és que o això d'alguna manera actuem o prendrem mal.
I també se'n posa els pèls de punta. Però sé que és un preu que haurem de pagar. I m'agradaria que això es fes d'una manera almenys lesiva possible. És que es pot endur per davant moltes coses, tot això.
Sí, senyor.
I estem davant d'una paradoxa, d'una contradicció de difícil solució.
És veritat, Jordi, però és que la desregulació també s'està enduent per davant moltes coses.
Bueno, però tu vas a favor i a la vegada vas en contra. Sí. Amic Ernest, com jo, som iguals, vaja. No vull dir que tu siguis més raro que jo.
No, som iguals des de punt de vista diferent.
Perquè en una mateixa frase has estat a favor i has estat en contra.
Sí, sí, clar.
Val, doncs això és la realitat.
Són les 33 minuts. Digues, Víctor, Andrino.
Una última cosa. Veuríeu viable que
per
navegar per internet es pogués posar el DNI amb el vostre xip?
No.
S'avança cap aquí, no? La Unió Europea pretén això, no?
Certificat digital o alguna cosa així?
Però què dius, que sí, estaríem d'acord o que si ho veiem viable?
Estaríem d'acord a targetes on tu poguessis posar el DNI i que t'identifiquessis oficialment.
Meravellós, tant de bo.
Sobretot pels nens.
Meravellós.
Ningú ha de saber que estic mirant per internet. Ningú ha de saber si estic llegint La Vanguardia, El País...
Però si La Vanguardia...
Ho saben, què dius? Ho saben tot. Ho saben tot.
Escolta, no és per posar-te publicitat, eh? De posar publicitat. Perquè el programa ja no es fa i ja no s'emet. El no pot ser. Sí. Hi ha l'Aina Clotet i jo. Sí. Ens anem... Aquell programa va ser molt bèstia. Anem a un lloc on vam anar amb un ordinador i un senyor que en sabia d'això. Sí. I en aquell... Això, si ho busqueu, ho trobareu. Perquè són aquests programes vistos en perspectiva que tenen molta vigència. Per això es deia no pot ser. T'entrava, amb un joc infantil que tu havies pagat, que tu eres, havies entrat de franc amb una app, d'un joc infantil, val? I tu què fas quan, quan entres amb una app?
Autoritzes milions
de... Autoritzar, sí, sí, sí. Autoritzar. Nosaltres, amb aquella app, vam autoritzar ell, aquest, aquest amic que va venir un dia a fer-ho aquí també, més, va agafar i va seguir el rastre de quan tu apretes acceptar, on anava. O sigui, totes aquelles dades, on anaven a parar? Van a parar a paraïsos fiscals, servidors russos...
inframons.
Sí, sí. Bueno, esclar, tot això, i tu estàs donant l'ok a tot això. Sí, sí. Estàs donant l'ok a tot això.
A través d'una app això, d'allò més innocent.
A través d'una app infantil. Era, això, perdona, deixa'm acabar. Deixa'm acabar. Això, i torno al que deia el Harari, el Harari en un moment de l'entrevista diu Coca-Cola, et sembla que deies, que no el recordo, però repeteix, són 36 minuts, de debò, molt, molt, molt recomanables. Harari deia... Coca-Cola sabrà abans que un nen com és, el, com és aquest propi nen. És a dir, Coca-Cola li pot dir al nen tu ets gay. Perquè o sap que ho ets. I per tant, com que saps que ho ets, perquè això et van arribar uns vídeos, perquè tu vas escollint a TikTok, et van arribar uns vídeos que t'ho van dient, tu, Coca-Cola, com que ja ho sap, perquè tu els has donat totes les dades, dirà, mira, el meu producte ideal
Coca-Cola per aquest
senyor, perquè li agrada tal, no sé què, no sé quant, i per tant... utilitzarà publicitàriament el que vulgui perquè tu prenguis el que et doni la gana. És molt bèstia.
Sí, no. Però, sí, doncs això ja llavors passant. Això s'ha de regular, perquè sí. La llibertat del Pere, ho sento, però s'haurà d'aguantar. Amb la seva, perquè jo no vull això que estaves dient ara de la Coca-Cola.
Bueno, això ja està passant.
I s'està fent. Sí. Bueno, no, ja ho sé que està passant, però que estigui passant no vol dir que es pugui ordenar.
Però només això, és quan vas a un restaurant i pagues amb targeta, o les despeses que fas,
sí.
El teu banc sap quan gastes en alcohol, quan gastes en oci, quan gastes comprant llibres, quan gastes el que sigui. Si a sobre et creus tan modern de pagar amb l'Apple Pay, no només ho sap el teu banc, ho sap el senyor Apple gratis, i sap tot el que has fet.
I si deixes la wifi oberta, no? El gran debat, si tu vas amb la wifi oberta, que tots anem, perquè sortim de la feina, llavors estàs hiperlocalitzat.
Per tant, DNI amb xip, pelante. Bueno, escolta, que són les 36 minuts. Gràcies, Víctor Endrino, que vagi bé. Bon dia, gràcies. Tema apassionant i, efectivament, com dius, és un oceà i tranquil, que continuarà. Sumar presentarà dimarts que ve a l'Ateneu de Barcelona un informe d'experts sobre l'amnistia.
Vaya.
Ho ha anunciat aquest matí a la Nierga.
Lo que hago es trabajar en coordinación con el presidente del gobierno. Mi agenda catalana está compartida. Él está en Granada y yo aquí. Volveré la semana que viene. El martes que viene presentamos el dictamen de los juristas de nuestro espacio político justamente aquí en la ciudad de Barcelona, creo que en el Ateneo.
Un dictamen acerca del encaje de la amnistía en la Constitución.
Sí, correcto.
Un comentari només. Sorprèn que aquesta informació la faci avui a la meva estimada amiga Gemma Nierga. Perquè es veu que a RAC1 i la Vanguardia sabia, però estaven esperant que es pogués dir. Ara jo l'hem de dir o abans a Ràdio 4, per què?
És increïble. Perdona, però sí, és increïble. Perdona,
sí, és una cosa com molt rara.
Sí.
És a dir, no, que no es pot dir res encara perquè no sé què, no sé quant, és a dir... cosa molt rara,
És que la Nierga està molt al personatge.
No, jo crec que no. Sí? La Nierga és estupenda, és un 10. Sí. No? Però jo crec que aquí hi ha una cosa de darrere. Sí. Aquí hi ha una cosa de la...
També ja sabem que dirà aquest dictamen, Si són los juristas de su espacio, sabem que diran que la... l'amnistia té encaje en la Constitució. Sí. Cal molt...
Jo tinc la teoria també està tot fet.
Bueno...
dels poc ho penso,
Excepte una cosa.
Bueno, vull dir que està... que hi haurà investidura... que hi haurà pacte, veurem ara com s'acaba de tancar el pacte, i el problema que pot haver-hi és Madrid, i per això, perdona, Ernest, amb el tema que deia l'Enric Juliana i el Segurol abans d'ahir, que a Madrid hi ha un ambient molt estrany. Molt estrany.
Estrany és un eufemisme.
Sí, molt estrany. Va parlar de civilisme, va parlar l'Enric Juliana i el Segurola, sobretot. Què dius, Jordi Bosch?
Jo fa tants anys que visc a Madrid, malgrat que tinc la sort de venir sovint a Barcelona, Girona, que aquests moments tan difícils, això és com el clàssic del partit del segle del Barça-Madrid, és que n'hi ha dos per any. Que jo ho he vist altres vegades, és a dir, no vull treure ferro als comentaris dels dos bons amics que has esmentat, perquè són gent perspicaç. A més, amb en Santi, en els últims dies, hi he parlat d'això. Però sí que aquí hi ha un rerefons que és el més important. Vull dir, tot això, tota la manifestació, l'altre, les declaracions, el que es diu, ve a darrere d'una cosa, des de l'enorme frustració que s'ha produït perquè no ha accedit al poder el Partit Popular amb el suport de Vox, que és el que estava escrit, previst, i era lo previsible, sinó que allò que han combatut no des d'un partit, sinó realment sectors importants dels quadres de l'Estat, arrenglarats en el món conservador, des dels fiscals fins als jutges, fins a molts professionals o empreses, això no s'ha produït, s'ha produït el contrari, és a dir, l'enemic a enterrar pot ser a final d'any novament president de govern per 4 anys. I aquest és el fet, aquest és el fet. L'any 93 va produir una cosa similar. A les 8 del vespre entrevistaven a l'Aznar com a president del govern i va resultar que el president del govern va ser Felipe González, una altra vegada, quan estava previst, escrit i proclamat que li tocava al PP. I no ha passat. I, per tant, el pitjor, és a dir, dit d'alguna manera, no és això que estem vivint ara, que és una pressió, evidentment, per intentar que es produeixi un accident, que pot ser que s'emprenyin uns diputats del PSOE, la confiança que hi ha a Madrid de que Esquerra i Junts es puguin enfadar en l'últim moment, el fet de que es filtri alguna cosa, que hi hagi una actuació incorrecta, de que hi hagin allò 5 o 6 diputats del PSOE que aquest dia perdin el tren, coses d'aquestes, són les que porten aquest element d'enorme tensió i d'implicació de sectors que haurien de ser neutrals en favor d'una operació d'Espanya, com si el senyor Sánchez no fos espanyol, sinó que fos un selenita, llavors un lunàtic. Llavors el que sí queda per veure és com serà la legislatura si no es va a noves eleccions, que és el que s'està buscant, tot això, tot aquest merder és per anar a les eleccions.
Va.
Si no n'hi ha, veurem quin tipus d'oposició hi ha, perquè després també hi haurà problemes dins de les files conservadores. I veurem si radicalitzen, ve una altra persona o es queda Feijó. Per tant, aquesta és l'etapa 1, l'enorme tensió que està buscant una cosa concreta, que és que no surti l'investidura.
Digues, Ernest.
No, aquesta tensió que ara deia Jordi Bosch, que abans tu, Jordi Basté, explicaves molt bé com a Madrid i, bueno, hi ha sensació a vegades de soroll de sabres, no? Això per mi té una explicació molt senzilla, que és que l'Espanya política que s'ha construït en contra dels nacionalismes veu que perd. Veu que perd. I veu que perd contra una Espanya, un PSOE, que no és ni tan sols tot el PSOE, que vol governar amb els nacionalismes. Vol ser pragmàtic, i per això hem vist el català com avancem amb el català al Congrés, o sigui, tot això que estem veient. Llavors, aquí hi ha dues visions d'Espanya, i la frustració i la ràbia de PP i Vox és veure que la seva visió perd, és a dir, que ara ve un moment en què no es podrà imposar. La segona cosa que tu deies abans, Jordi, que estic totalment d'acord, que és que l'acord està fet. L'acord està fet en el sentit que les bases generals de l'acord s'han parlat, i et diré una cosa, tinc la sensació que sense focus ja s'han donat la mà. Però ara falta baixar-ho amb una concreció, doncs qui serà el beneficiat de l'amnistia, com quedarà Carles Puigdemont, què passarà amb els del Tribunal de Comptes, que se'n parla poc. O sigui, el que en diem els serrells, que a vegades els serrells fan encallar les negocis, però
sí.
Els serrells. Per què? Perquè què passa? Passa que el cost de no arribar a un acord és molt superior al cost d'arribar a un acord pels actors principals. S'han acabat adonant d'això. És perquè tothom diu, hòstia, però l'acord és molt bèstia. Sí, però és que el no acord encara és més dur, encara és més bèstia. Llavors, clar, per mi falta una última cosa, Jordi, de veritat. No és l'acord, és com ho expliquem als nostres.
Ah, sí. Article de Josep Martí ahir a La Vanguardia, meravellós.
Com ho expliquem als nostres. Amb això, Pedro...
Els nostres... Sí. Els nostres, diguem-ho, més... és a dir, els, diguem-ho, els que s'allunyen, diríem, d'una centralitat.
Sí.
Diguem-ho.
No. Tens raó. Amb això porta els deures...
Dos, eh?
Amb això porta els deures més avançats Pedro Sánchez, perquè ja porta moltes setmanes de guerra interna amb el PSOE, el de Rodríguez Ibarra d'ahir de la violació, que per cert són declaracions que un altre país, jo crec que això estaria en aquest moment judicialitzat, perquè és la cosa més bèstia, i mira que s'han dit aquests dies, però jo crec que són un homenatge a Pedro Sánchez, que és a dir, en el fons, tot això és un homenatge a Pedro Sánchez. Amb això, Pedro Sánchez està fent els deures i ara hem de veure l'independentisme com s'ho explica a ell mateix.
Doncs jo tinc la resposta a això.
Vinga.
Perfecte.
Però abans, deixa'm dir...
Perquè no hi haurà referèndum,
Jo abans deixa'm dir una cosa... Jo vull dir una cosa, i ara contesta el Pere Mas, que vull dir també, que és el paper dels convidats especials. És a dir, aquí hi ha dos protagonistes totals, que són el PSOE i Junts per Catalunya, que són els de la foto, i després dos que volen sortir a la foto. Un més modestament, Esquerra, més modestament, tot i que se'l veu, no? Se'l veu, tant en tant se'l veu, però més modestament, i després Sumar, que Sumar se'l veu, i el problema de Sumar és que els dos ho fan d'una manera molt patosa, Esquerra també, però Sumar molt patós, Sumar molt
perquè
patós. Ja fa temps que Sumar ja des de la campanya està fent coses molt rares. Una cosa de Sumar, que és una cosa molt rara que va fer Yolanda Díaz, és que va donar entrevistes a tot Déu menys a Catalunya, a ràdios i tele, no en va donar a Catalunya, cosa que el seu antecessor...
Bueno.
No, durant la campanya electoral espanyola va venir a les ràdios d'aquí, va venir a les teles d'aquí, on va voler i on li va donar la gana. Perquè una cosa era que Pablo Iglesias no somreia, però anava de cara. Perquè hi ha molta gent que riu molt, però que després te la va fotre.
Ho dic per un motiu,
perquè, esclar... per anar sortint a la foto a cada foto, és a dir, ara vaig aquí i dic una cosa, ara vaig allà i dic una altra, ara vaig aquí i faig una foto amb algú i després ja me la faré de l'endemà. Això és molt maco. Però després és molt poc...
Jordi, hi ha explicació, això?
El què? Si hi ha una explicació, a què?
Si t'han donat alguna explicació. Si t'ha arribat alguna explicació que tu puguis dir de per què ho fan.
No.
No tinc més preguntes.
A veure, si Sumar ha de ser un satèl·lit del PSOE, jo no vull Sumar, prefereixo el PSOE. Què vull dir amb això? O sigui, si dimarts realment Sumar ha d'explicar quines han de ser les bases jurídiques, que és el rovell de l'ou de la negociació, i això ho ha d'explicar Sumar, doncs que surti Sumar i si m'hi posi el PSOE, perquè a mi no m'interessa saber el que diu Sumar, sincerament. A no ser que sigui allò, aquest paper que es vol arrugar en aquest moment de ser clau en la negociació, quan sabem perfectament que els dos aquí que estan negociant és el Partit Socialista i Junts. Dit això, després, dos, no comparteixo aquest optimisme tan desfermat que teniu respecte a que la investidura ja està coll avall. Segurament sí, tot fa pensar... que sí, però heu de tenir en compte el factor Puigdemont, el factor personal Puigdemont. Què vull dir amb això? En aquest moment s'està posant sobre la taula el traspàs de Rodalies, tenim tot el debat del català a la Unió Europea, que és un debat que s'ha obert, però que no es tancarà, i tenim en compte, a més, que perquè hi hagi català a la Unió Europea, que és una de les grans demandes simbòliques i, a més, raonades per part de Junts, hi ha d'haver un acord de tots els membres de la Unió Europea, que no hi serà. No hi serà, o sigui, siguem realistes.
Però ja s'ha aconseguit per primera vegada una cosa molt important, que és que Espanya ha pres la iniciativa.
Vull dir, Junts haurà de decidir, si vol sortir a la foto en Vox, ja va dir que sí o no. No, l'abstenció, que és el vot aquest més pujolista, per dir-ho d'alguna manera, no? Aquest mitges tintes, això no. Han dit que sí o no, molt bé. Doncs no anem a l'abstenció. Això, una... Dos, ha de saber si vol fer-se la foto al costat de Vox, perquè un no és fer-se la foto al costat de Vox. I tres, que és el més important, és un tren que passa per Carles Puigdemont una vegada.
El Pere Mas...
M'has robat la paraula.
M'has robat la paraula. O no hi puja.
Pere Mas, digues.
El no ja el van fer al costat, o sigui, m'agradaria recordar que Feijón és president perquè Junts va votar que no la seva investidura, perquè si no la segona volta hauria estat president. Vull dir que ja s'han posicionat políticament. Volia contestar a l'Ernest,
que era
una resposta trampa, perquè abans diré un parell de coses.
He fet una pregunta.
Sí, ara et contesto. Però abans dic un parell de coses que condueixen cap aquí, sobre aquesta sensació de si està fet o no. Home, la sensació de que Pedro Sánchez té un to-do list, task, o no sé com se li diu això, de avui toca dir això, avui deixarem la paraula, avui encara no diré amnistia, avui faré unes declaracions, no sé on, les primeres que va fer, ahir accepta que s'està negociant la llei. O sigui, la sensació que ho està pastalejant tot, bastant, diguéssim, que va ensenyant la putètica, que està bastant organitzat. Sí. Fixa't que ahir no diu amnistia. Potser trobaran la manera de fer una llei que no digui la paraula amnistia. I potser diran ley de derogació, de l'ordre, de no sé què, de los efectos, no sé. I potser realment no serà amnistia. És que encara trobaran, apunta't això, la manera de dir-ho d'una altra manera.
Segur.
Fixa't com estan jugant amb la data de la investidura. La guerra de nervis que li estan fotent al PP, que estan a punt de quedar-se desquiciats després de la investidura fail, de no saber, d'aquell mes i mig d'esperar la investidura, ara estan histèrics perquè no saben quan serà la investidura de Pedro Sánchez, que pot ser la setmana que ve o d'aquí dos mesos. Mm. I finalment, contestant ara sí a l'Ernest.
Ara.
Hem vist la Noche de los Muertos Vivientes en forma de Pedro... Sí, que no he dit res. En forma de Felipe González, en forma de Felipe González, en forma de Alfonso Guerra, que l'únic que foten és destorbar el seu partit, molestar, a diferència de Patero, i en el fons demanar el vot per Vox i pel PP. Però tu, quan preguntes com es corregirà el relat dins de Junts, que és la pregunta que venies a fer... Junts ja ha fet el primer truc, el primer joc de mans, que és fer aparèixer el president Pujol.
Treure el Sant Cristo Gros, sí, sí.
El president Pujol ha aparegut. I això, aquestes coses no passen per casualitat.
Molt bé, Pere.
I el president Pujol li ha dit a Puigdemont, no et deixis prendre la cartera, però endavant. Més o menys li ha vingut a dir això. I això estova el relat. Ja ho veurem.
No,
però... I almenys no està fet.
Val, però hi ha un relat...
No, llavors els twitters aquests, cabrons, traïdors, no sé què...
No,
tot això ho sabem que sortirà.
Igual, això
però això és el Twitter.
No, però això, una de les gràcies d'això és que està descomptat. No, jo el que crec és que queda per fer el relat de l'amnistia no es paga per avançat.
Això és complicat, eh?
Segon.
No es paga per avançat.
Segon. Dubto que hi hagi un relator... Tu ho has explicat? No, és que aquí tothom ha de fer renúncies, eh? El Pedro Sánchez de Capellà d'Europa va dir que no hi hauria, amnistia i tothom està fent renúncies. Mm-hmm. I, tercera, evidentment no hi haurà referèndum, ara. Llavors, tu has hauràs d'anar explicant això, que jo crec que és absolutament salvable.
Hi
ha el paper personal de Puigdemont, que aquesta és una altra història. Però,
no tant per ell, no tant perquè ell
per ell.
Jo no crec que sigui el problema d'aquell digui tinc ganes de tornar a Girona a passejar-me per la Devesa i això estigui, el problema no és que ell
no
desitja o no. El problema és Puigdemont campando por España, el que se fugó de Catalunya.
Pel que sé,
és una vexació tan gran
pel que sé pels dos cantons moderadament, sí. I amb un temps prudencial, vull dir que amb un temps prudencial vull dir que fa temps, que fa algunes coses que no són d'avui, no són peix fresc. És a dir, Puigdemont sempre diu que ell ha estat estudiant en un internat durant molts anys i que està fora, doncs ja això ja... Jo crec que el que vol el PSOE, i és normal, és alguna cosa que canvi. Quan dic que és normal, vull dir alguna cosa que... Jo què sé, per posar una cosa...
El nou tornarem a fer.
No, torna, i no la liguis gaire.
No, ni és que el gaire ni això.
No la liguis.
O sigui, si no la liguis gaire, vull dir, ajuda'ns a... No, ara, en aquests moments, és a dir, que donem això, jo sé que tu no pots deixar... O sigui, aviam, tu creus que Pedro Sánchez no sap que els independentistes no ho deixaran de ser molts? Una altra cosa és que no els vagin a votar. La majoria no deixaran de ser-ho. Una. Dos, tu creus que el Pedro Sánchez vol que surti ell dient, és que si realment el que dirà, si el que intenta el PSOE és que Puigdemont digui no ho tornarem a fer i ja podem anar a eleccions.
Sí, sí.
O sigui, ja ho dic ara. Si és això, no hi haurà eleccions. Si és no hi haurà una DUI, jo crec que no ho dirà, tampoc. El que crec que pot fer Puigdemont és no dir-ho. Una cosa és pensar-ho. No dir-ho.
No.
Una. I segona, i molt important, és de quina manera això es pot observar? Molt fàcil. No em presento, perquè tampoc té cap interès, jo crec, com a candidat a la presidència de la Generalitat, que tampoc podria, perquè, bueno, si s'amnistia, si ho podria, bueno, no crec que no. Va, igual. Però tampoc, però és que ni d'alcalde de Girona. Que puguem dir, va, vinga. No, jo crec que el que estic convençut que vol fer Puigdemont és el que ha començat a fer, que és el seu recorregut europeu. Per tant, si tu em dius què passarà amb Puigdemont passi o no passi, hi hagi acord o no d'acord, que serà el candidat de Junts per Catalunya a les pròximes eleccions al Parlament Europeu.
Val. Però Jordi, és que, és que el Puigdemont ja està pagant una factura molt clara amb aquest acord. La factura és que està pactant amb el partit que ell ha demonitzat. El partit del 155, això no ho dic jo, això ho ha dit ell no sé quantes vegades, és el partit amb qui ell pactarà l'amnistia. Això ja té un cost altíssim, perquè li contradiu el relat. I per tant, no cal que faci renúncies explícites. Jo en això ja estic d'acord.
Això implica contradiccions.
Puigdemont tindrà moltes dificultats per explicar per què pacta amb el partit del 155 i estic parlant en termes...
Però si ho ha fet la Diputació
de
Barcelona.
És a dir, una pregunta, Ernest, no és que vulgui fer una reflexió aquí. Per tot, faci el que faci, tothom.
Correcte, li diré coses.
Tothom, però... la gent, és normal. Sí. Aquí li diràs, no, és que hi haurà un grup, evidentment, no. Un grup dels seus que ja estan anant cap a una llista cívica.
Però és que ja però... ho ha vist, això, ja ho ha vist.
Molt... És molt interessant això que dius, perquè haurem de veure com queda Junts després d'aquest pacte, perquè hi haurà un sector de Junts que això no,
que
no és quan passarà.
Que és quantificar quin percentatge és que això segons no passarà. No.
Segurament.
Igual que hi ha, perdona Ernest, igual que hi haurà un sector d'Esquerra Republicana que començarà a preguntar-se si el recorregut vital que ha de fer d'Esquerra després d'estar anys i panys per trinxar-se Convergència i després d'haver-ho fet poder perdre el lideratge.
De fet ja comença a haver-hi algun ronron.
Però jo el que volia deixar clar sobre el tema Puigdemont, que el problema no és que ell busqui, el principal gripau no és que ell busqui una sortida personal per poder trepitjar territori català. El problema és el gripau que representa, que el que va ofendre Espanya i l'Estat fotent el camp i burlant-se de l'Estat, torni a trepitjar els carrers d'Espanya. Per mi aquest és el gran gripau. Per això és una ofensa al poder judicial. Puigdemont és la cristal·lització del cràter radioactiu aquell que descriu el Juliana en els seus articles.
No
és el problema que ell vulgui tornar o no. Ell, el president, ja ho ha dit mil vegades,
això. I és un triomf d'ell.
Que veure el president passejant-se per la Rambla, el despatx de l'Ibex explota totes les...
I és un triomf d'ell, però... És un triomf d'ell, a més, estic totalment d'acord amb això i s'hauran d'empassar això. Ara, ell també haurà de renunciar a una part del relat dels últims anys, eh? O sigui, el 155, el PSOE, tot això, aquest relat... Aquest
això ja t'he dit abans, que la Diputació de Barcelona, per exemple, ja es va fer una assemblea. Si recorda cada 5 minuts a Junts.
Aviam, deixeu-me dir una cosa a última hora, precisament sobre el tema.
A l'anterior Diputació, no?
Junts veuria amb bons ulls la proposta sobre l'amnistia que li ha traslladat Sumar. Aquesta proposta que deien que Sumar presentarà dimarts a Barcelona. Doncs bé, en un comunicat Junts assegura que Toni Comín, un dels interlocutors a les negociacions, la portarà a la permanent de Junts per Catalunya de dilluns que ve. En aquest comunicat, Junts diu que agraeix a Sumar la seva implicació i interès en la voluntat d'arribar a un acord.
Bueno, és l'escenificació. El deia abans.
Aviam, digues, Jordi Bosch.
Gràcies. Primer, quan tu has de prendre una decisió, que sí o no a Sánchez, el que heu dit, la càrrega de problemes que pot portar un sí, també puc fer la càrrega del no.
Correcte.
És a dir, has de prendre una decisió, llavors no perdem el temps amb això. És a dir, això s'ha d'assumir i, escolta, més animadversió que la que tenien Esquerra i Junts i van ser capaços en un moment donat de fer un govern que després se'n va anar a l'aigua, doncs també aquestes coses es produeixen. Té raó en Pere quan diu que aquí tot això es visualitza amb la figura de Carles Puigdemont passejant-se per la Rambla de Girona, no? O Montilivi. Llavors, té raó, efectivament, això és el que es visualitza. Dit d'una altra manera, no hi ha un gran problema respecte al reste de la gent. Jo no sé res. Però a mi no m'estranyaria que hi haguessin dos velocitats també amb una legislació d'amnistia. Una per la gent que diríem està ja en els tribunals i està ja comparescut amb els seus advocats, els seus procuradors, i una altra d'un tipus més polític per persones com el president i els consellers que són fora. No sé res, però em dóna aquesta impressió, perquè que determinades persones pues siguin amnistiades o siguin indultades d'una manera que sembla una amnistia, ara, aquest problema efectivament no existeix.
Ara vas bé.
Vale? És a dir, aquí hi ha fórmules jurídiques que s'hauran de fer. Mira si és absurda la situació que els fiscals de dretes van fer una nota dirigida a la comissària europea dient que s'estava produint un gran atropell a Espanya perquè es faria una amnistia, cosa que no hi ha cap paper encara. I per argumentar-ho, van escriure, us ho podria llegir, escolti, és cert el que diuen que l'amnistia no està prohibida a la Constitució, però tampoc està prohibida l'esclavitud, l'esclavatge, i no n'hi ha. I vaig dir, aquests tios han anat a estudiar dret i els han aprovat? Perquè, escolta, era un fake, allò. Perquè hi ha la Convenció de Drets Humans, la Declaració General dels Humans, que això s'imposa com a normativa interna d'un país, i ho recull la pròpia Constitució, etc. És a dir, no fa falta que digui que està prohibida. Llavors, l'argumentari, a mi em fa res, jo, bé, en fi, això era un tema addicional. Bueno. Jo crec que la notícia que acabem de sentir és que hi ha una línia que sembla, és que es veu, i després jo et dic una cosa, el president Puigdemont ha estat molt generós